Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, convida el ministre d'Exteriors d'Israel, Eli Cohen, i el seu homòleg de l'Autoritat Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, a la reunió de ministres d'Exteriors europeus que se celebra avui de manera extraordinària per abordar la situació a Israel. Borrell ha apuntat que la invitació al representant palestí és perquè presenti la visió de l'Autoritat Nacional Palestina sobre aquest conflicte. La trobada se celebra de manera híbrida amb Borrell i alguns ministres europeus a Oman, on es trobaven per participar en la reunió del Consell de Cooperació del Golf. Els ministres que no hi són es connectaran per videoconferència. Per cert, el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea acaba d'anunciar que ha obert un telèfon per atendre emergències de les persones que es troben afectades per la situació tant a Israel com a Palestina. És el 93 874 90 64. L'executiu català també recomana no viatjar a Israel ni tampoc a Palestina si no hi ha un motiu de força major i demana que els catalans que són a la zona segueixin sempre les indicacions de les autoritats locals i del Ministeri d'Exteriors. I conflicte a banda, avancem amb més qüestions a casa nostra. A Barcelona aquest matí s'ha presentat la plataforma No a la Copa Amèrica. L'entitat denuncia que l'esdeveniment esportiu s'ha portat a la ciutat sense preguntar-ho als veïns, que ja comencen a patir les conseqüències de l'arribada dels esportistes i dels seus equips. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Trucades per vendre els pisos, pressions als llogaters perquè marxin de la Barceloneta, encariment i falta de productes bàsics als supermercats del barri o privació de fer ús d'espais públics de la ciutat, com el port o equipaments esportius municipals. Aquests són alguns dels efectes que ja comencen a notar els veïns que han creat la plataforma No a la Copa Amèrica per denunciar aquesta situació. Esther Jorquera, membre de la plataforma, denuncia l'aportació de diners públics a l'esdeveniment.
L'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat de Catalunya han acollit aquest esdeveniment sense cap debat públic i amb una aportació mínima de 55 milions d'euros. València no ha acceptat aquesta competició pel forat econòmic que va deixar a les arques públiques la celebració de l'edició del 2010. És una gestió totalment opaca que prioritza els interessos privats de les elites i que accentua els problemes socials, ambientals i climàtics que ja estem patint.
No a la Copa Amèrica ha explicat que a finals de mes organitzarà una jornada de xerrades per denunciar els efectes negatius sobre l'habitatge, el medi ambient i la massificació de la ciutat que comportarà la celebració de la regata l'estiu que ve a Barcelona. També han anunciat que a partir de la primavera convocaran manifestacions i altres protestes.
Merci, Pau. I avancem a més qüestions. Una notícia que acabem de saber: el govern xifra que l'Estat ha deixat d'executar el 50% del pressupost de Renfe i Adif a Catalunya des del 2010. En total, durant aquest període, el govern espanyol hauria deixat d'invertir, atenció, fins a 3.600 milions a la xarxa ferroviària. L'executiu posa aquesta xifra sobre la taula per pressionar el PSOE i aconseguir millores a canvi, per tant, d'investir Pedro Sánchez com a futur president del govern espanyol. Segons les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda, el 2021 l'Estat només va executar un terç de les despeses acordades, incloses els comptes, i per l'any 2022 Catalunya era el territori amb un menor nivell d'execució per part de l'Estat. I a punt d'enfilar la una i quatre minuts, esports amb Pol Corredoira.
La UEFA ha comunicat fa uns minuts quins seran els països que acolliran les Eurocopes de 2028 i 2032. El primer Mundial dels dos, el primer Eurocopa, disculpeu, es farà al Regne Unit i a la República d'Irlanda, mentre que l'organització de l'Euro 2032 recaurà sobre Itàlia i Turquia. Les seus proposades per a la cita mundialista britànica són Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublín, Glasgow, Liverpool, Manchester, Newcastle i dos estadis de Londres, entre ells el mític Wembley. Pel que fa a la cita italo-turca, només sabem que hi haurà 5 seus per país. El que de moment està en marxa és el Mundial a l'Eurocopa de 2024. Aquesta setmana es juguen els partits de classificació per aconseguir-ne els bitllets. Jugaran primer contra Escòcia aquest dijous a 8:45 i diumenge viatjaran a Noruega per afrontar el partit contra Erwin Haaland. Es tracta del penúltim matchball dels de Luis de la Fuente, que parteixen en tots els enfrontaments com a favorits. Malgrat tot, ha fet una crida a no perdre de vista l'objectiu.
Que nos estamos jugando en este mes la clasificación para la Eurocopa. Podemos dejarla sentenciada en dos partidos matemáticamente. Entonces, son dos partidos muy importantes. Pues de ahí, insisto, mi interés, darle importancia a lo que tiene verdaderamente importante, que son estos dos partidos y los protagonistas, que son los jugadores.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, pensem un segon pels tribunals. L'exseleccionador nacional Jorge Vilda acaba de declarar a l'Audiència Nacional pel cas Luis Rubiales. Vilda nega haver coaccionat Jennifer Hermoso pel petó no consentit de Luis Rubiales, tot i que admet converses amb el germà de la futbolista. Vilda i també Rubén Rivera, director de màrqueting de la Reial Federació Espanyola de Futbol, han declarat, com dèiem, a l'Audiència Nacional en qualitat d'investigats per aquestes pressions a Hermoso i a l'entorn de la família. Rivera, per la seva banda, també ha negat aquestes coaccions. Més informació d'aquí a una hora, a les dues, amb Xavi Toscano, l'Estel Migdia. I tot seguit us deixem amb el tram final de la caravana.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, la caravana, a Ràdio Estel.
Sis minuts que passa de la una del migdia.
I la Núria Ros, que ens ha entrat un guió i l'ha tirat com si fossin porcs en una porquera. I ha sortit corrents com si l'haguessin de mossegar.
Estem escoltant el cinquè moviment de José Matosas.
El cinquè moviment de José Matosas no és res sexual. És una cosa de música. A veure, que això és una secció que...
No, posem-nos seriosos, sisplau.
Sí, perquè, clar...
Perquè és l'hora de parlar de música clàssica i de grans noms.
Estem parlant de coses serioses perquè, clar, tu, persona que ens estàs escoltant, persona humana, pregunta't si t'agrada la música clàssica. Evidentment que sí, t'has de respondre. T'encanta. I a qualsevol persona li agrada la pausa, la bellesa, l'art en estat pur. També, i ho hem escoltat avui... A les vaques de la Fageda els hi agrada la música. Concretament el barroc.
Correcte.
Concretament el barroc. Que té un efecte especial.
Això és una mica barroc.
No fa que donem més llet, però la donen més felices. Per tant, amics oients, resulta que uns altres amics, els de BSN Clàssics...
Ara, BSN Clàssics.
Uns clàssics, BSN Clàssics, de la cultura a Barcelona, pensen en els nostres oients i els volen fer el regal de la màgia de la música clàssica.
Sí, senyor.
Per tant... Dimarts que ve, dia 17, el gran Màxim Bengerov...
Per qui s'ho pregunti, Rafa.
Sí?
A aquesta hora tothom hauria de conèixer qui és Màxim Bengerov.
Per què?
Però...
Ho explicarem, perquè sempre hi ha algun despistat.
Ara, l'oient
despistat. Que diu, a mi no m'ha llegat el memoràndum, i jo no sé qui és Màxim Bengerov. T'ho dic, aquest virtuós... Aquest és ell el que toca, eh? Puja,
mira,
puja,
mira,
José,
mira.
Puja, José. Aquest és Màxim Bengerov.
Acabo de dir mira'l a la ràdio.
Escolta'l.
Ara.
Màxim Bengerov, aterra a Barcelona, que és virtuós del violí. I tenim dues entrades dobles per anar a veure'l i a escoltar-lo i a gaudir-lo.
Dues dobles que són quatre.
Exacte. Dos i dos per anar acompanyat, perquè no vagis sol. Màxim Bengerov fascina el públic pel seu virtuosisme, com estem comprovant, musicalitat excepcionals, carisma arrebatador. Ha actuat amb les orquestes més prestigioses del món, com les filarmòniques de Nova York i Berlín, les simfòniques de Londres, Chicago i BBC, i ha realitzat àmplies gires arreu del món. Per si fos poc, va enregistrar el seu primer disc als 10 anys.
No para.
Quan
els
és l'edat de jugar a les caniques
no.
I de jugar al...
Però ja se sap que els grans genis...
El pilla-pilla.
Rafael.
Són precoços.
Són precoços.
Són precoços.
Sí.
O sigui, abans que el seu cos. Precoços. Que és el cas de Màxim Bengerov. Va guanyar un concurs, també als 10 anys, que al Fresc de Londres. Doncs dimarts que ve, a les 8 del vespre, aquesta bèstia aterra al Palau de la Música, dins del cicle de concerts de temporada dels BSN Clàssics, i tenim, com us dèiem, dues entrades dobles per als nostres oients. Ja han arribat participacions, eh?
Sí.
Hi ha cua, hi ha, saps allò que...
Heu de córrer, si no us voleu perdre.
Exacte.
BSN Clàssics. Ara bé, com ho fem, Rafa?
Què heu de fer? Molt senzill. Si vols anar, envia un missatge de veu o per escrit al 663-99-30-62 explicant-nos amb qui aniràs, amb qui vols compartir aquesta experiència.
Així de fàcil.
Aquest moment màgic de la teva vida que et marcarà, sens dubte. I divendres farem el concurs de les dues entrades dobles BSN Clàssics,
l'art... Al Palau de la Música.
L'art en estat pur.
Ui. Ara. Bravo.
Tu ves fent això que fas, que treus l'alè?
Bravo, bravo, que bravo.
És com un anunci d'elixir, de licor del polo.
Acabo de menjar un pinxo de truita.
Licor? Ah, mira. Ai. Doncs pots fer-te una truita de patates molt més bona, segur.
Sí?
Amb els productes Cap Bravo.
Ah, bona aquesta.
Amb els productes Cap Bravo.
No, espera, que m'he quedat amb el to d'estel
de clàssica. Clàssica. ara què?
No, productes Cap Bravo?
Productes
I tant,
Cap Bravo.
Que productes Cap Bravo.
Per suposat.
Bravo.
Els trobaràs a tot arreu, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, legió de supermercats.
Com deia.
Estem rodejats pels amics de Cap Bravo, i és una sort, perquè qualsevol cosa que necessitem, allà els tindrem. Porten 65 anys, eh? Assortint
es diu...
amb la millor...
Bueno, es diu ràpid,
en
això.
En un segon, i costa un any i altre. I altre.
65.
Fins 65.
Imagina't. Són molts dies, eh?
Són molts dies. No sé quants, però són moltíssims. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Cap Bravo et cuida, Joan.
No,
Cap Bravo
que,
et cuida.
Saps com celebrar-ho?
Com?
Dient...
Bravo. Bravo, Cap Bravo. Bravo, Cap Bravo. I, a més, els regala als nostres oients una cistella meravellosa cada setmana, cada setmana...
Puntuals, eh?
Cada setmana... No falten a la seva cita amb els
Mai.
Nostres oients. Cap Bravo amb productes de tardor, xocolata negra d'ametlles, nius d'espinacs, que gràcies a la tasca
Boníssim.
De recerca impagable de Núria Ros, que ha trigat 0,1 segons en esbrinar el que és a Google, tenim nius d'espinacs, que és una pasta, on segurament Andreu González fot el cap per no tenir constipats. Tenim muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba, ja sabem que és...
La bomba.
És l'arròs favorit de King Africa.
Pots dir l'arròs?
L'arròs
bomba.
Això ja ho posarem.
Vinga, sisplau.
Melmelada de maduixa, oli d'oliva verge extra. Ojo, cuidado, eh? No aneu pel carrer massa.
T'han regalant or.
L'oli d'oliva s'ha de posar al costat de la billetera.
Sí.
Estem a aquest nivell.
Sí, sí.
Salsa
sí,
bolognesa sí, sí. I gel aloe vera i sabó de mans.
Salsa glicerina. Bolognesa que els pots usar amb els nius d'espinacs.
Si és que està tot més que pensat.
Ai,
i la revista Sabor, allò per una estona que dius, ara què faig?
Escolta'm.
Doncs agafa la revista Sabor dels amics Cap Bravo,
bravo
i ahir tens
bravo.
Moltes idees.
Escolta'm, què dius? És que no ha arribat la tardor perquè surto, és octubre, surto al carrer
exacte.
I vaig amb maniga curta. Qui t'ho recorda? Bravo, Cap Bravo.
Bravo, Cap Bravo. Tenim una pregunta per als oients per participar en el sorteig d'aquesta magnífica i meravellosa cistella Cap Bravo. Podeu enviar les vostres respostes per escrit i notes de veu també, si voleu. De nou, al 663-99-30-62, tranquils, que destriarem. Entre BSN Clàssics i Cap Bravo tenim tot
mira que m'ha enviat
en marxa.
Arròs, aquesta hora.
Què t'ha enviat? Ah, una foto dels nius d'espinacs. Sí, vista així, sembla...
Pots
descriure-la?
Descriure-la, sí.
Doncs és com... És,
és com un cable telefònic?
És com un... És un cable d'aquests dels auriculars de Radio Estel,
sí?
Que de vegades entres i has d'estar 10 minuts, saps? Per aconseguir que estiguin...
Però no estàvem parlant de cascos, estàvem parlant de...
Bravo, i de la participació. Resulta que els meteoròlegs, déu-n'hi-do, esperem que tinguin raó,
sí.
Per fi anuncien l'arribada de la tardor, la baixada de les, no, de les temperatures, 6 graus aquest cap de setmana, i la pregunta és, què us fem? Què és el millor de la tardor? Ja tenim una resposta, eh? Ha enviat una oient una
sí?
resposta que ha dit que el millor de la tardor, una mica de rosca fa, eh? Però bueno,
ai.
Li comprem, és disfrutar, gaudir de la cistella Cap Bravo al caliu d'una foguera.
Bravo, Cap Bravo.
Doncs aquesta és la pregunta. Què és per vosaltres allò millor de la tardor? Comprar castanyes de camí a casa, la castanyada...
No sé, però el millor és la castanya.
Omplir l'Instagram de fotos, allò, ara. Saps? Amb, és que ara mira aquesta llum que ja és de tardor i tal, no sé què.
Escolta'm, la cistella, ho has dit tot.
Menys?
Menys una cosa importantíssima de la cistella.
No, ho he dit tot.
Que és, no. Que és...
El muesli?
No. No, 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 no. Una de les millors coses de la cistella...
La pròpia cistella?
És la cistella.
Ara...
Tens raó, per anar a comprar, per anar a la platja en ple octubre, que pots anar-hi.
Te l'agafes aquí, saps allò? Te l'has de posar al colze.
Vols ser tieta?
No, no.
Posa't aquesta cistella. Vols deixar-ho de ser?
Democraticem les tietes.
Posa't també.
Tothom pot ser una tieta.
Absolutament.
Aquí a la cistella i, sobretot, has d'anar amb un saltironet. Pel carrer. Saps? Anar a comprar. Si pot ser, t'agafes aquesta sintonia, demana-la que te la passarem,
sí.
I vas amb aquesta sintonia fent saltironets cap al Cap Bravo amb la cistella Cap Bravo. I tot es tanca en un cercle
escolta,
absurd.
Escolta, va, per participar-hi. 663-99-30-62.
Què és el millor de la tardor?
I aquesta cistella de Bravo, Cap Bravo.
Pot ser teva.
Pot
sorteig,
ser?
Sorteig?
Teva.
Divendres.
Bravo, Cap Bravo.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Setze minuts que passa de la una del migdia. A aquesta hora us presentem, com sempre, com cada dimarts a la una, Inés Farrés, que és dissenyadora, és la dissenyadora de moda. No és que sigui dissenyadora de moda, que també, és que és la dissenyadora que està de moda.
Que bona presentació! M'encanta,
no?
M'encanta.
És que avui estic...
Que tothom prengui nota, eh?
Ara, directament des de la plaça Trilla de Gràcia, als estudis de Ràdio Cel i de la Caravana. Per parlar de què, avui, Inés?
Pues avui deixem una mica el cinema de banda, que ja portem així una setmana. Li donem una mica de tregua per agafar-li més ganes el proper dia.
Val, em sembla molt bé.
Perquè la gent sàpiga una mica que no és una secció de cinema, tot i que ho sembli molt. Llavors, passem una mica per agafar una notícia d'aquest cap de setmana, i així que sigui una mica... Bueno, amb la notícia potser no dona pista de què passa, però bueno.
Perfecte.
L'escriptora Clara Sánchez ingressa a la RAE per ocupar la cadira X. I tu diràs, i això de moda, on està la moda?
Correcte.
Doncs ho relacionarem perquè m'agradaria avui parlar justament de la llengua i exemplificar com la moda, que el primer dia ho vam parlar, com està de present al nostre dia a dia i a la nostra vida, amb expressions i frases fetes que contenen peces de roba i quin és l'origen d'aquestes frases.
Perfecte.
O sigui,
em sembla genial.
Clara Sánchez, punt de partida, però no té res a veure.
No, sí.
Començarem una mica amb tema de llengües.
Val.
Perquè podem trobar, per exemple, frases fetes o expressions molt senzilles com un nen amb sabates noves.
Sí, senyora. M'agrada molt aquesta expressió.
Ja té aquí una mica la noció de peça de roba. O sigui,
I
és molt bona. És com molt visual. T'imagines allà el nen tot content, començant el col·le, amb les bambes noves. O, per exemple, posar-se les sabates d'un altre.
També. Per mostrar empatia. No?
Exacte. I aquí ja tenen una mica allà el reflexe de cosetes de roba. Apretar-se el cinturó.
Ep.
Aquestes són una mica les
òbvies. Molt, això,
que tenen aquí, home.
Aquesta l'usen molt els polítics.
I últimament...
Haurà que apretar-se el cinturó.
I crec que continuarem fent forats al cinturó. De moment, té pinta.
Ai, Déu meu.
Però, bueno, que és una mica això, doncs, més expressions que tenen a veure, que sense tenir res a veure amb la moda com a tal, però ja introdueixen les peces de roba.
Compro molt.
Per exemple, quedar com un guant.
També,
que et senta molt bé. Els vestits de Inés Farrés queden com un guant.
Per exemple.
Que se sàpiga.
I si no et queda com un guant és perquè no tens perxa.
També pot ser. Però intentem treure-li el màxim partit encara que no hi hagi ni perxa. O sigui, aquí tothom té el seu què. O sigui, tots els guants tenen cabuda.
Això m'agradaria parlar un altre dia, també.
Pues és que...
Perquè es parla molt d'això, de tenir perxa per portar segons què.
Sí.
I jo crec que la perxa no existeix.
No, sí que és veritat que hi ha peces o talls de, per exemple, talls de pantaló, o les llargades que parlàvem un dia de les jaquetes, de les gabardines, que sí que és veritat que queden millors amb una silueta que amb unes altres.
Sí, no, igual no m'he explicat bé. El que vull dir és, el que li quedarà bé, per exemple, jo que sóc baixet, el que li quedarà bé a una persona alta, a mi, jo en sóc conscient que no em quedarà bé, però és que potser el que em queda bé a mi no li queda bé a una persona alta.
Ah, 100%.
Això volia dir.
No, i que cadascú, dintre
tant, no
de la
perxa,
seva morfologia, cadascú té la seva perxa.
Ah, exacte.
I que tant pot tenir perxa, o sigui, com la cosa aquesta d'anar com... que tot et quedi molt bé, una persona baixeta, que una persona molt alta. Pot haver una persona molt alta, però com desgarbada, o que, que no tingui perxa.
Ara.
No sé si hi ha... Bueno, hi ha un...
Parlarem un dia d'això.
Sí, té xitxa, això, té xitxa.
Ja has vist fins on ens ha dut?
Ja està, no? Ja ens desvariem aquí. Bueno, i després tenim altres expressions o altres frases fetes que sí que ja són una mica més complexes, però els hi porto avui l'origen.
Val.
Per exemple, m'encantaria començar per una que és de les que més gràcia m'ha fet una mica investigar, que és una que, bueno, a casa meva parlem molt amb expressions, amb frases fetes.
Sí.
De fet, molta gent que em coneix sempre diu que em faig servir moltes, m'encanten. Si és una cosa que penso que no s'hauria de perdre,
ara,
perquè em sembla espectacular. Sí que és veritat que en català t'he de dir que no en sé gaires, sinó que faig la traducció literal. I em quedo el que es diu tan ample. Doncs, bueno, aquí hem fet una barreja
revés,
una miqueta. Sí?
Sí.
Pues ja ens ensenyarem.
És per alquilar arcilles?
Ah, ni idea.
No, és per llogar-hi cadires. En català es diu és per llogar-hi cadires.
I què vol dir?
Ara no sabria explicar-t'ho.
Com per quedar-s'hi aquí?
No. Per llogar-hi cadires és com de molta sorpresa d'alguna cosa. Això és per llogar-hi cadires.
Ai, doncs pues mira, aquesta no la sabia.
Sí.
Jo és que ja et dic, tiro més...
I jo arriba't a dir en castellà, és per alquilar silles.
I se't queden mirant...
I que és clar.
Com, bueno, pues si les vols llogar tu mateix, no?
Exacte. Dir,
estupendo. No, pues aquí hi ha una que és que em fa gràcia com l'expressió així i tal,
sí,
que la feia servir molt, la fa servir molt a vegades la meva mare, a buenas horas mangas verdes.
Home!
És
un clàssic.
Sí, aquesta l'hem fet servir sempre.
Absolutament, a casa també.
Que es diu quan la solució a un problema arriba quan aquest ja està resolt.
Correcte.
Doncs té la seva història, i és molt curiosa. I és que té l'origen al segle XV, sí, amb una espècie de cos policial que hi va haver quan els reis catòlics, que es deia la Santa Hermandat.
Val.
Aquest cos policial, els seus integrants, anaven uniformats amb una armilla de cuir que deixava veure per sota la camisa de color verd.
Uh-huh.
I se'ls anomenava, igual que a molts grups de tal, que se'ls anomena per la vestimenta, se'ls deia els mangas verdes. Què passa? Que, amb el temps, es diu que van anar perdent qualitats.
Uh-huh.
I era freqüent que arribessin tard als llocs on se'ls necessitava.
Ai.
Així que es va començar a dir aquesta frase quan apareixien, però la situació ja estava solucionada. És bona.
És xula.
A buenas horas mangas verdes, i me'ls imagino allà arribant en plan, que no, ja no es necessita... Ai, bueno,
vinga,
marxem cap a casa.
Altra cosa.
I aquesta em va fer bastanta gràcia.
És boníssima.
O, per exemple, l'expressió de ser un xacatero. O canviar-se de jaqueta.
Sí.
Aquesta sí que crec que és català i castellà, no?
Sí.
O almenys el xacatero es diu...
El xacatero es diu molt, però jo crec que és molt castellana.
Sí.
Però canviar-se de jaqueta o de camisa...
Com a tal, l'expressió és canviar-se de jaqueta.
Sí.
I el de xacatero ja s'ha tret una
Exacte.
Mica de...
Exacte. Diuen un jugador, Luis Figo, quan va anar del Barça al Real Madrid...
Xacatero.
Era un xacatero.
Doncs... l'expressió prové del segle XVII, que els partidaris de cada ideologia política es diferenciaven pel color de la jaqueta que duien.
Uh-huh.
Com el que dèiem l'altre dia de les corbates al Parlament, doncs
Exacte.
Portaven les jaquetes del color segons la ideologia política. I s'atribueix concretament al duc de Savoia, que era conegut per la seva habilitat de no mullar-se políticament, sinó que anava canviant el seu recolzament a un país o l'altre segons li convenia.
Boníssim, això.
Però és que tenia una jaqueta que es va fer a mida, reversible, que era blanca per una banda i vermella per una altra.
No ho puc creure.
I es diu que segons si es trobava a Espanya o a França, se l'anava col·locant d'una manera o l'altra segons el país que visitava per guanyar-se els seus favors. Però és que, a més, consta que devia ser una pràctica molt emprada a l'època.
Boníssim.
Si jo crec que allà, bueno, una mica com ara, però...
La doble jaqueta.
Però que es va fer la jaqueta a
mida... Escolta'm.
Per combinar els colors.
Innovadors, aquests.
Innovador. I, a més, el de no mullar-se és com
molt
mític. Pues ja sabem, per no mullar-se, el que s'ha de fer.
Sí.
O, per exemple, un altre.
Cosetes.
Posar-se les botes.
Ah?
Atipar-se molt,
sí, menjar molt.
Com si no hi hagués un demà. Doncs aquesta expressió neix justament en paral·lel al naixement d'aquest tipus de calçat, que es va començar sent molt exclusiu per les classes altes.
Uh-huh.
I ara els que portaven botes duien els peus guardats del fred i gaudien de millors condicions socials que la resta.
Uh-huh.
Llavors, per això s'entenia que algú amb diners podia comprar-se moltes coses o menjar molt. Llavors, d'allà que s'associés el fet de posar-se les botes amb gaudir de recursos en abundància.
Val.
Llavors, aquesta té una miqueta més de lògica, però, com diem en molts programes, que sempre el tema de la moda, posició social, posició econòmica, té sempre molt a veure. Pues fins al punt d'arribar, com també, al nostre vocabulari.
Tot està molt bé, això.
Una de les més rebuscades i més típiques, meterse en camisa d'11 vares. No sé si té traducció, aquesta.
No.
O sigui, és de les que jo traduiria literalment, ficar-se en camisa d'11 vares, però
sí,
t'estàs quedant una mica amb,
Amb
el panorama.
Si algun oient ho sap, mira, fàcil, si algun oient ho sap, 93-409-2771. 93-409-2771. Però jo diria que meter-se camises d'11 vares
és castellana. Però és típica, també.
Sí, molt.
Doncs és bona, perquè, en primer lloc, vara fa referència a una antiga unitat de mesura.
Mm.
Llavors es feia servir per mesurar les peces de confecció.
Val.
Jo ja estic en metres, eh? Ja allò de les vares
sí, sí,
no...
Sí, sí, sí.
Llavors equivaldria una vara a uns 83 centímetres actuals. Per tant, 11 vares serien poc més de 9 metres. Molt per una camisa.
Clar.
Llavors, per què?
No, no, seria per dormir.
Doncs el no, seu origen, segons nombrosos estudis i diferents exemples literaris de l'època, que investigant tot això m'ha fet molta gràcia, qui es deu dedicar a això, eh? És que és molt bo. Qui ha d'estar allà buscant l'origen de les expressions?
Hi ha molta gent que s'hi dedica, sí.
No, em sembla superoriginal. Però diuen que molt ve d'això, d'exemples literaris, com d'anècdotes, històries i tal, que s'expliquessin i d'allà ho han tret. Doncs bé, recau en un antic i curiós ritual d'adopció que es portava a terme a l'Espanya medieval.
Ah.
Ara combina. Diu, es diu que quan una família acollia a un fill adoptiu, o sigui, l'adoptava, era costum que el pare el fes passar per l'interior d'una camisa de grans dimensions, probablement d'11 vares, feta exclusivament per l'ocasió. Llavors, la criatura entrava per una de les mànigues i sortia per l'altre extrem i rebia un pato al front del cap de família com a senyal de benvinguda. Llavors, un ritual molt antic que pretenia com simular el part. Entrar per una màniga, sortir... Bueno, una mica com rebuscadet tot, però
escolta'm,
es feia.
Ve d'aquí.
Llavors, pren aquesta expressió el repte que suposa adoptar. I també perquè en aquell moment, a vegades, no només eren adoptats nens petits, sinó potser eren nois més grans o el que sigui, que eren adoptats pensant superar les seves penúries econòmiques. Llavors, el dit venia a dir no et deixis adoptar per qualsevol, no et fiquis en camisa d'11 vares.
Boníssim.
Llavors, una expressió que es va estendre a tot aquell que emprèn situacions difícils i complexes de les que no sap si sortirà bé. És boníssima.
Escolta, n'estic aprenent un tou avui.
Per una adopció. Sí, ja em vaig quedar com... Ho vaig trobar, vaig allà estar investigant, i dic, no ho puc creure. Ja quan hi havia fonts que ho confirmaven, dic, toma, hi ha el sistema d'adopció de la camisa d'11 vares.
Fixa't tu.
Sí, que ja sabeu, quan us fiqueu en camisa d'11 vares...
Està molt bé.
Que, on us esteu ficant?
Ara.
Tenim per alguna més?
Sí, tant. Sí.
Anna de gorra.
Anna de gratis, eh?
Anna de gratis.
Que et convidin.
Gratis. Aprofitar-se de no haver de pagar.
Calla, espera't. No serà això de posar la gorra perquè et posin diners?
No.
Ah.
Ah, però està bé, no? Allà el joc. Que en adjectiu, anar de gorra seria ser un gorrón. També, no sé si en català hi ha la traducció, però...
No.
Mira, este que gorrón.
No, no, en català és anar de gorra.
Anar de gorra.
Sí, sí, sí.
Val.
Sí.
És que també té una mica de relació amb el de gorrón.
Val.
Ara explico. Llavors, originalment, l'expressió feia només referència al menjar. Perquè ara pots anar de gorra al teatre, pots anar de gorra a diferents llocs. Doncs corresponia, sobretot, al menjar.
Vaig una mica de gorra al teatre, jo.
Sí?
Clar, home.
Com?
Perquè hi he d'anar, perquè fem entrevistes aquí.
Ai, doncs ja m'avisareu.
Culturals. Vols al teatre?
Ai, sí, m'encanta.
Ja t'avisaré.
De fet, divendres vaig al Palau de la Música a una òpera.
Ep!
Sí, a la Traviata de Verdi.
I es queixa.
Bueno, però ja l'he pagat.
Ah, vale.
Jo no hi vaig de gorra. Ho puc intentar, per això, però, de moment, la resta de mortals ens fan pagar, aquestes coses.
Ai, Déu meu, va, per què vaig de gorra al teatre, jo?
No, d'on ve això d'anar de gorra? Doncs, originalment, l'expressió es referia només al menjar, que no sé si quan vas al teatre també et donen de menjar.
No, no,
sí?
No, 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 no.
Això quan entrevistes a un xef.
Ara.
Llavors, la teoria que més fama i reconeixement té és la dels estudiants universitaris de Salamanca, que, com no tenien gaires diners, s'intentaven colar als llocs on donaven menjars o es celebraven banquets.
Sí.
Llavors, per ser rebuts, a la porta on hi havia el típic segurata, es treien la gorra i començaven a fer reverències i grans salutacions que els hi permetessin passar desapercebuts i poder entrar. També, hi ha com una mica tota la barreja, entre aquests estudiants estava la figura del capigorrón, que és com la paraula feta de capa i gorro.
Sí.
Que era com una mica el vestuari dels tunos. Pues devia ser una mica com anaven allà els estudiants.
Val.
Llavors era com també l'uniforme, entre cometes, dels estudiants. Llavors eren alumnes que eren feien d'ajudants o servents d'altres alumnes millor posicionats, llavors a canvi de menjar, de diners o d'acompanyar-los a banquets a menjar de gorra.
Ah! Bona era aquesta,
allà,
també.
Era allà com una mica les doble funcions.
Mare
Llavors, el nom de capigorrón es va escurçar fins a arribar a gorrón.
Val.
I després, dintre d'això de gorra, hi ha com una altra versió que dic, bueno, com hi ha dues versions, doncs la porto també, perquè també és bona, que ve donada, com dèiem abans, per la vestimenta de senyors i criats.
Val.
Els senyors portaven barret i els criats portaven gorra. Llavors, quan arribaven a una posada, un nou tema d'hostaleria, però clar, hostaleria no us imagineu hotels, els servents dormien al pallà, menjaven amb el servei. Llavors, al moment de pagar l'hostaler, tenia dos preus, un pels senyors i un pels criats. Llavors, quan anava a pagar el senyor, deia, em cobres tantes nits de barret i tantes nits de gorra.
Ah!
Llavors, boníssim. Com no sé quina de les dues era l'oficial ni quina tal, he portat les dues perquè m'han semblat
molt perfecte.
Bones. Llavors, el Dida, em cobres tres de barret i dos de gorra.
Jo, de totes aquestes, només em ve una al cap que em sàpiga. Tu saps què és anar-se'n a fer punyetes?
No, no se'm va acudir a buscar-la. No? No se'm va acudir a buscar-la. Doncs,
té que veure amb la moda.
Sí. I a més que... Sí, he sapigut que eren les punyetes, però no me'n recordo.
Les punyetes són, si us imagineu els jutges...
Sí.
Aquelles mànigues blanques que els hi surten com de ganxet...
Sí.
Allò són les punyetes.
Vale.
Anar-se'n a fer punyetes, com que és difícil de fer...
Vale,
es
vale.
Es vés-te'n a fer una cosa difícil, apa. Adéu.
A fer punyetes.
Anar a fer punyetes és això.
Crec que tinc la paraula de... La meva mare fa puntaire. Bueno,
Exacte, sí.
Com es diu? Si és puntaire...
És puntaire.
I fa... Fa...
Casa
potser
meva
fa punyetes.
La casa meva és ganxet de tota vida, però no sé ben
clar.
Bé.
Ja, mira, buscarem els jutges, el vestiment de dosis
sí,
i fer punyetes.
Anar-se'n a fer punyetes
mira,
és això.
Ja se'm va acudir. Em vaig estar allà pensant diferents així en moda, però no... Però ara què dius dels jutges?
Ai.
Hi ha una mica semblant, tenir màniga ampla.
Home.
També, suposo bona que el català es fa servir.
Sí.
Màniga ampla, sí, sí, això sí, sí que és ser tolerant, ser permissiu. Doncs, l'expressió realment prové dels ambients eclesiàstics i fa referència a l'amplada de les mànigues de les sotanes
clar.
I els hàbits emprats pels religiosos, relacionant-ho amb la benevolència que tenien alguns a l'hora de donar l'absolució durant la confessió, donant una penitència menor. Però també amb el tema dels jutges i dels antics com una mica polítics i de més de, que tenien poder, de tenir màniga ampla per ser més permissió amb el poble o menys.
Uh-huh.
Llavors allà tirava la màniga ampla.
Escolta'm molt bé, això.
I també em va semblar com molt curiós
està
allà
molt
de... Més coses.
Tenim més?
Tenim més.
Tira.
Sí,
aquí,
menys les punyetes que m'has deixat allà penjada. Aquestes coses he vist ara abans i les busco.
M'estagrada molt.
Està manga per ombro.
Com?
No l'has fet
manga
servir.
Manga per ombro.
Uf, esto está manga por hombro.
No. És que esta no l'he usat.
No has entrat a la meva habitació.
No,
no però saps el significat? Manga per ombro és desordre.
Però me l'acabo d'imaginar.
És desordre. És... Ai, és que aquesta casa meva l'hem fet servir
sí?
molt. Uf, esto está manga por ombro.
Val,
llavors
val.
S'ha d'endreçar. Si sense això, s'ha d'endreçar. Clar, és que aquí l'estudi no està manga por ombro, llavors...
No, tot ordenadet, sempre, sí.
Pues té un origen gairebé literal, i a més aquesta és la que més relació té amb la moda. Perquè, clar, si tu visualitzes una jaqueta on, en comptes d'estar ben cosida la màniga, estigués al revés, i la manga està per l'ombro,
clar.
Sí... Està. Llavors és una expressió que es creu que es va implementar pels sastres quan les peces estaven malament tallades i els hi deien als aprendices uf, esto está manga por hombro.
Clar.
Llavors, pues, del desordre, de caos i tal, es va començar a estendre i és com la que més origen té dintre de la moda. Pues está manga por hombro. L'has de començar a fer servir.
Sí, 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 perquè m'anirà bé usar-la, ja t'ho dic ara.
Hi ha molt manga por ombra al voltant?
Una miqueta. Més cosetes,
mira,
va.
Mira, així com la, de les que tenen aquí, l'última, que és com un bon
atac,
treure's el barret.
Home, clàssic, no?
Treure's el barret.
Sí.
Llavors aquesta va molt relacionada amb el francès.
Ah?
Perquè treure's el barret en francès és tirer son chapeau. Chapeau, que és el que es diu quan et treus el barret.
Clar.
Chapeau.
Ah, bona aquesta, és veritat.
Sí, no és com un origen, no, si no és un origen com a tal, sinó que està tot relacionat
sí.
de la fonètica francesa amb l'expressió com a tal, amb la traducció en castellà i la relació de la paraula, o sigui, l'expressió treure's el barret amb chapeau, que no tenen coses com... O sigui, al final estàs com dient lo mateix, però fent servir com la traducció literal de la fonètica francesa.
I ara hem usat el català i el castellà, però si uséssim el francès o l'italià, segur que en tindrien un munt de moda, perquè són països... potents, també, en el món de la moda, no?
Es pot quedar pendent per si alguna... Clar, és que des del moment que cada llengua té les seves expressions i frases fetes, en podríem trobar, però moltíssimes. Però aquesta sí que em va fer gràcia perquè era com això, una mica lo literal, i que realment et treus això al barret i et xapó. I que venia una mica amb el gest de cortesia original que sempre es feia al moment de respecte, d'admiració, d'entrar a algun lloc, que es treia el barret. Que alhora... també amb aquesta expressió, un dia parlarem dels barrets.
Sí?
Perquè hi havia tanta informació...
Superfan dels barrets.
Sí?
Molt. Però
tots
molt...
els que els agradaria que tornessin a estar pel carrer,
sí.
que es tornés a posar de moda...
Sí. Sí.
Però amb texans i bambes.
Absolutament.
O llavors tornar als trajes i...
No. Mig i mig. Soc dels mig i mig.
Una mica rarito, no, llavors?
A mi els jeans m'agraden molt. És a dir, aviam.
Quin tipus de barret, doncs?
Jo he anat pel carrer... sovint amb gorra.
Sí.
Jo quan dic gorra, que la gent em diu boina, miro malament.
Clar, gorra què? Gorra amb la visera dura de típica de publicitat?
Dels d'extra.
Què vol dir extra, extra?
Els que
repartien... És una expressió? Els no l'he buscat?
No, sempre dic dels d'extra, extra. Els nens que repartien
vale,
el diari.
Vale. És veritat que s'han... Vale.
Això jo li dic gorra de tota vida.
Però te'n diuen boina, sí.
Però me'n diuen boina i em molesta molt, perquè allò és una gorra. Una boina és diferent.
Gorra en plan Tom Sawyer.
Exacte.
Vale. Jo, no uso... He pensat en gorra de
Tibidabo. No. En plan Tom Sawyer jo n'uso molt de gorra.
Vale.
Molt.
Aquesta queda més bé amb la roba de carrer.
Exacte.
Vale.
Ara, també t'he de dir que jo m'he posat... Mira, et diré un outfit sencer, eh? Jo m'he posat camisa blanca, armilla...
D'on fer vares.
D'on fer vares. Armilla negra, jeans i bombí.
Bombí?
Sí.
I jo, per anar pel carrer?
Per anar pel carrer.
D'un dia qualsevol?
No, un dia qualsevol no. Ah. Però per anar pel carrer, sí.
Ah, no, clar, és que aquí està la diferència, aquí està la diferència. Sí, si et trobes així
perquè
algú al metro...
Vergonya.
Si et trobes així algun metro, miradites... Sí. Clar, si vas a algun lloc és molt diferent.
Però també tinc un panama, que m'agrada molt... En fi, un dia parlarem de barrets.
Per això, és que buscant aquesta expressió vaig...
Són molt guais,
una infinitat d'estils, de formes...
Sí, sí,
i també el que diem, com els han com una mica portat ara al carrer i que s'ha perdut molt la idea del barret.
De gent trobes, algun?
Sí, home, de copa no.
No, de copa ja no.
Sí, és el que tu dius, les gorres que tu dius. Boines s'han posat molt de moda.
També.
Boines sí que s'ha posat de moda, i sobretot, per exemple, entre noies... Jo en tinc, i em faig servir, i són molt còmodes. Però a vegades són de llana i pica una mica el cap. O sigui, si toca el front, pica una mica el cap. O sigui que ja m'ha passat. I s'ha posat molt de moda la gorra-gorra.
La gorra-gorra s'ha posat molt de moda.
I amb outfits una mica més com... O sigui, jo ara faig un look.
Hi ha gorres que vesteixen, eh?
A veure si el visualitzes.
Vinga.
Típic com abric de pany, una mica llarguet, amb uns pantalons de vestir, amb uns mocassins, camisa, per fora de l'abric un jersei així com porto lligat, i la gorra.
Sí?
No l'has vist?
No.
Uf, moltíssim, moltíssim.
O sigui, vull veure'l ara aquest. Ui, així com
és
el
que
cap...
no em costarà ni trobar-t'ho.
El cap em sona raro.
Sí, com anar una mica arreglat amb el seu abric de pany i tal, un abric de llana bo, i anar amb la gorra.
Clar, jo hi he anat així, però amb la gorra que et deia.
Clar.
La gorra antiga, diguem-ne.
Però que va com una mica més al... No sé, però el de les gorres s'ha posat molt de moda amb outfits no elegants, però una mica d'anar pel carrer bé.
Sí,
sobretot, jo ho visualitzo molt a Nova York. Clar, a París són les boines.
Clar.
Així, generalitzant a lo gordo. Però...
Sí, és així. És així. Inés Farrés, on et trobem?
A Plaça Trilla. A l'Instagram i a la pàgina web. InésFarrés.com.
I a l'Instagram?
Inés Farrés. El taller Inés Farrés.
Més fàcil.
I trobareu a Inés Farrés.
Exacte.
Per tot arreu.
Vestits de celebracions, eh?
Sí. Nòvies, celebracions, bodes, convidats, festes... Clar, jo sempre dic bodes, però potser teniu molts saraus, molts eventos...
No,
molts...
jo... Per què em senyes a mi? Jo no tinc...
Perquè com et convidaran al teatre, tens eventos...
No, no tinc gaire eventos.
Però qui vulgui anar al Liceu, així com molt arreglat...
El dia que tingui un event, jo ho tinc clar. Inés Farrés.
Que no faig home. Que no ens hem enterat que no faig home.
Si fos dona.
Ah, vale. O sigui, mai, no? Doncs,
deixa'm acabar les frases. Inés, sisplau. Inés Farrés, moltíssimes gràcies. Vés-te'n a fer punyetes.
Això està manga por hombro.
Ara. Vinga, fins la setmana que ve.
No estiguis en camisa 11 ara. Adéu, Joan.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Hola, hola.
Què dius?
La Inés de treure's el barret de xapó.
De xapó.
De xapó.
Sí,
la Inés
sí, sí,
de xapó.
Sí,
sí. Escolta, abans de passar al Bona Vesprada, tinc
què?
Un... Bueno, potser està inserit, dins del vostre del Bona Vesprada.
Però vos, tinc un... El vostre Vesprada.
El vostre Vesprada, i cada dia el de más gente.
Ara.
Tinc un breaking news.
Breaking news?
Ha passat una cosa, i és que avui estava citat Enríquez Negreira,
sí.
El famós Enríquez Negreira, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, estava citat aquest matí a l'Institut de Medicina Legal,
sí,
per examinar-se i determinar si està capacitat o no per declarar perquè
pateix
una demència.
Ah,
i llavors l'havien d'examinar i tal. Total, que en l'arribada ha passat una petita cosa, que és que ha caigut. L'estaven enregistrant i resulta que l'home... Mira, tinc aquí el...
No ens en fotem d'això, eh?
Tinc aquí el vídeo...
Però no caldria.
Mira.
Ui, que s'endú la dona.
I clar, s'agafa la dona, com intentant evitar-lo i tal, ha caigut. I clar, ara mateix és tendència mundial, diria jo,
sí,
perquè la gent...
Cai el caso Negreira.
No, no, però és que els comentaris van...
Mira, no m'ho puc creure.
Estava mentre això i Jurassic Park. Clar. Els comentaris a Twitter, la gent és molt cruel, tu has dit un respecte a una gent...
No,
però la gent, otra Maria que le perdonen a Modric, per exemple, és un dels comentaris, a veure com estem així, s'ha tirat, és piscina, falten dos penaltis a favor del Barcelona i possessió, aquí falta Gavi, metint
ara,
la pierna,
ara,
tremendo piscinazo.
Em pregunta el José si hi ha VAR o no hi ha VAR.
Penalti i expulsió, bueno, molts memes d'aquests de senyalant el penalti, senyalant el VAR, en fi, la gent s'apunta a tot, absolutament, penalti, VAR no, penalti en el Cuernabéu.
No, busqueu la caiguda.
Eso es roja.
És caiguda de càmera lenta una mica, també, eh? Me la vols tornar a posar o no?
Sí, la tinc aquí.
És que és caiguda com...
Mira.
Espera.
Sí.
Sabries narrar-me-la com si fos futbol?
No. Sí, comences dient un respecte. Ara vols que ho narri com si fos el Pou.
Jo crec que podries, eh?
Home, clar que podria.
Veus? Doncs
però
va.
Però ja faig massa bogeries. És que no. Penalti! No, ja està. Bé, només volia cerciorar-me de que, evidentment, Twitter... X, l'antiga Twitter, està en plena forma...
Com ens agrada, això, eh?
Sí, X, l'antiga Twitter.
Perquè jo tinc un dubte sobre això, si em permets.
Sobre X, l'antiga Twitter?
Sí, i me l'han de resoldre...
Des del Departament de Lingüística
i Tecnologia. Si us plau, des del Departament de Xarxes Socials.
A veure. Eva, enfoca't a tu mateix, si contesta.
Exacte, tenim Eva Cervera aquí a l'estudi. No sé si ella m'ho podrà contestar. Si amb Twitter, això... Ara. Mira, si amb Twitter... Això és una piulada?
Sí.
Amb X?
Una xada.
És una xada?
Xada.
Com n'hem de dir, d'això?
No, ara diuen post.
Ah, és un post?
Ara diuen repostejar i post.
Ah, no, veus, ja està, ja m'has contestat.
Sí, però perquè ho posa.
No ho sabia, jo, això.
El mateix Twitter ho posa. Bueno, ja tenim aquest breaking news, s'ha caigut Negreira i tothom s'ha rigut molt. Està bé, s'ha aixecat i ha continuat caminant.
Sí, eh?
No hi ha cap problema. Intentava arrastrar la dona que l'acompanyava, una cosa que una mica lletja. Però si caus, deixa caure, però no vulguis, saps? He fet aquest comentari a la redacció i hi ha hagut una persona que m'ha dit és que hi ha gent així, que cau i arrossega la resta.
Ui!
No diré qui.
No?
No.
Jo crec que...
Una persona que mana molt. Mana molt aquesta casa.
Val.
Decideix coses. Bueno.
Sí, val.
Escolta, ara farem les notícies, el desinformatiu,
sí,
l'estel migdiada, però abans, ara fa dies, que per una qüestió de temps, no podem anar cap als nostres amics.
No s'ha dit mai, la ràdio, per una qüestió de temps.
Una qüestió de temps, el temps
no
se'ns escapa. Jo al camí deia, cada dia deia 20 vegades se'ns escapa el temps.
Exacte.
Una cosa que... Bé, un recurs, una cosa.
Ja ho saben, la ràdio...
Exacte.
El temps és or.
El temps és or i un minut de ràdio dona molta feina. Doncs escolta
podem
una cosa.
Podem estar així fins les dues, eh?
Sí, sí, la gent no sap, per cert. Només nosaltres que fem ràdio. Bé, anem cap a Foro Cotxes.
Va. Ai. Tot bé? És que és dir Foro Cotxes...
Estava esperant...
I no, t'entra la tos de carajillo, eh?
Entra una coseta aquí,
sí?
Perquè és com estar al bar,
mira,
un roncola...
Vols aigua o no?
Etcètera. No, sí, tinc.
Tu veus aigua amb gas?
Sí, però...
Per fer ràdio?
No, però aquesta està replenada.
Ah.
I el que està és fresqueta, que a mi m'agrada fresqueta. Bueno, escolta, comentari a Foro Cotxes, una persona, l'usuari Jack Croqueta, en aquest cas...
No, aturat aquí ja.
L'usuari és Jack Croquetas.
Jack Croquetas.
És el seu nom, Jack Croquetas.
Si existe Jack Sparrow, jo soy más.
Entra a Foro Coches i no se li acudeix una altra cosa que dir. ¿Qué pasaría si metes la marcha atrás a 120 kilómetros por hora? I aquestes són algunes de les respostes.
Igual ho cremes tot.
La primera resposta és d'un usuari que diu... ¿Es un mensaje metafórico?
No m'ho vull creure.
Clar, hi ha la gent sobreinterpretant.
Sí.
Però jo crec que no.
Clar, és que...
Jo crec que ja Croqueta anava... Amb
a
una
pregunta absurda, jo crec que hi ha gent que busca sentit, i clar...
No, en al aquest final... cas... Però aquest ha estat avispat, perquè clar, és un mensatge metafòric. No, ja que Croqueta en aquest cas no tenia altres intencions que imaginar un cotxe que va a 120 km per hora i de sobte poses la marxa enrere.
Ah, val. No una marxa enrere posar-te a 120 km.
No, tu vas a 120 km per hora per una autopista, és la premissa de Jack Croqueta, i sense Croqueta, tocar res més, poses la marxa enrere.
Clar, em comença a no sobtar el nom d'usuari.
No, ja encaixa amb la consulta.
Sí.
Doncs què passaria, no?, si metes la marxa atrás a 120 km per hora.
Correcte.
Després d'aquest primer missatge, és un missatge metafòric, que no hi ha més resposta, bueno, hi ha algunes, però no les llegirem, diu, van dient coses. Un és, viajaries atrás en el tiempo.
És possible, és possible.
Un altre diu, les ruedas de atrás se te ponen delante.
Vols fer canviar rodes, puto bum.
Un altre usuari diu, el cotxe te conduce a ti.
Directament, eh?
Jo creo que entrarías en otra dimensión, diu un altre usuari de Foro Coches. Un altre diu, cuando quieras lo intentas y nos lo dices. La verdad es que es imposible meter la marcha atrás a esa velocidad, pero bueno, por intentarlo que no quede.
Ara.
O sea, ell diu, tu prova, no podràs, no passarà res.
Carregaràs el canvi de marxa, segurament.
Però pruébalo 30, aunque sea, y nos cuentas, diu un altre.
Ni que sea 30, eh?
No ho posis en 20, però prova 30, que potser sí que passa alguna cosa. N'hi ha més, eh? Diu, que activas el modo Transformer y si tienes un Kia, eliges entre Optimus Prime y Bumblebee, que és un altre Transformer, val? Imagina't. Després hi ha un altre que diu, se produciria un bucle infinit que ocasionaria un col·lapso de l'espacio-tiempo.
Però aquesta gent...
És genial.
Jo, de veritat, m'imagino éssers amb tratjo i corbata treballant allà al despatx.
Sí, de la caixa.
Picant.
Segurament. O del Bank Inter. Millor Bank Inter. Esto que no salga, José, que no salga.
Millor Bank Inter.
Esto luego lo recortas. Bank Inter no tenim res, no?
No, sembla que no.
Ni tindrem.
Exacte. Mira, fem del meu. Són del BBVA.
Perfecte.
I jo perquè explico en quin banc estic. És igual. Gent picant.
Sí,
i
seriosa.
I de cop dir, vaig entrar a Foro Coches.
I es troben aquesta pregunta meravellosa i van dient la seva. I es van, clar, perquè dona una mica de vidilla enmig de la teva
vida gris.
Però veritat
que me'ls imagino així. Hi ha gent que se'ls imagina amb refrescos de cervesa a casa tirats al sofà.
Sí, un roncola.
No. Jo me'ls imagino amb tratjo.
Tu dius que... Bueno, hi haurà de tot, també t'ho dic.
Gent que treballa molt a Tecnocasa.
I sobretot gent a sòtanos. Jo veig molt de sòtano.
Sí.
Bueno, en fi. Després hi ha més...
Veus molt de sòtano.
Un soterrani allà, saps què vull dir? Amb una tele gran, molts jocs de la Play, coses així. La mare que li baixa el dinar... Total, que... Total, una altra resposta, recordem que la pregunta és què passaria si metes la marxa atrás a 120 km, però ara diu, te canvia de lado la raya del pelo.
És que ara l'he visualitzat.
Aquest que ve ara m'encanta. Se partiria el cotxe en dos trozos. En uno de ellos iría tu yo malvado y en otro tu parte buena.
Mira.
Aquest també és molt bo. I després un altre diu... Eso lo hace James Bond cuando tiene dos coches en paralelo. Mete marcha atrás y con las bielas que salen disparadas les atraviesa la cabeza.
És així.
James Bond ho pot fer, inclús també Tom Cruise a Misión Imposible.
Sí.
Després hi ha un altre que diu... No tienes fuerza suficiente como para hacerlo. No entraría ni de coña. I després, el darrer missatge a aquesta magnífica pregunta és... Eso solo lo puede hacer Chuck Norris.
Està claríssim. Està claríssim.
Està claríssim. Amics de Foro Coches, sou impagables.
Sí.
Si us plau,
no pareu mai.
No pareu.
No.
Seguiu donant-nos moments com aquest, que nosaltres, que no som gent de Bank Inter ni del BBVA, també ho gaudim. També ho gaudim.
Sí.
Mentrestant, 10 minuts o 11 minuts per arribar a les 12 del migdia.
Sí. Perdona, està sortint per
qui és aquest?
Pel 324. Un senyor...
Sí. A veure, com el descriuries?
No. No
està parlant del Tribunal Constitucional.
No, però és Woody Allen després d'anar a un banquet de boda.
És Woody Allen...
Hem menjat una mica. I a l'avi d'Up.
És Woody Allen després d'una sessió de lifting forta.
És Woody Allen... És igual, deixem-ho. Sí, ja està. Estel migdiada?
Estel migdiada.
Va. I avui us comencem explicant que Núñez Feijóo demana eleccions perquè els espanyols puguin decidir en llibertat sobre l'amnistia.
Acte seguit ha assegurat que per cada compromís de vot regalarà una subscripció de Netflix de 3 mesos, limitada a una per família, 20 euros de benzina en una còmoda tarjeta regal i una gorra de Caja Madrid, que va muy bien los domingos por la mañana en el parque.
I sense sortir de l'àmbit peperil, tenim nou avís d'Aznar.
Quins guions?
Exacte. José Mari, al Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, diu que no puede decir lo que la Constitución no dice.
Això ho ha dit José María Aznar. Aznar també ha dit que no pot dir el que diu i ho ha dit amb una mica sense dir, però dient-lo de tal manera que sense dir se li ha entès tot. Queda dit. De moment, el Tribunal Constitucional no ha dit res.
Ja parla una mica així, Aznar, I sense dir...
No puedo decir una cosa que no hice.
Per la seva part, el periodista Pedro Jota diu a Telecinco que
si... T'has deixat una part del guió, què ha passat aquí?
Diu a Telecinco que si Lola Flores... A vegades és premeditat.
Vale.
Pedro Jota diu en una entrevista a Telecinco que si Lola Flores hubiera fundado un partido, habría sido amnistiada.
Acte seguit, Pedro Jota Calvorota... Sí, ho ha dit. Sí, a Telecinco. Wow. Acte seguit, està tot basat en la realitat, aquest informatiu, sembla que no, però sí. Acte seguit, Pedro Jota Calvorota ha realitzat una subhasta apassionada interpretació de la famosa cançó de La Flores, tu lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Ha ataviat amb un traje flamenco multicolor, obra de la seva dona. Ha estat preciós.
I atenció, el cost de l'aigua pujarà un 30% a partir del gener a l'àrea de Barcelona.
9 de cada 10 economistes recomanen que busquin alternatives a l'aigua i es permeten fer algunes recomanacions com dutxar-te amb cubates de ron cola o fer escudella amb cacaolat.
Ai.
Per rentar-se les dents sembla ser que el millor és Nestí, sense sucre, és clar.
I ojo, cuidao, perquè tenim el mapa del preu dels lloguers a Catalunya que marquen màxims a les zones més poblades.
Els preus pugen clarament a les Corts, l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, sí, però el que més sobta és que hi ha una zona molt localitzada a Barcelona on el preu de lloguer s'enfila fins als 12.400 euros.
Com d'aquí, eh?
És l'àtic d'un edifici a prop de Rambla Catalunya, multipropietat de Joan Laporta, Enric Massip i una sèrie d'excompanys de mili de tots dos.
I encara en plana de Presivo Llogatera, Sant Cugat i Castelldefels són les ciutats metropolitanes amb els lloguers més cars, més enllà de Barcelona.
Associacions de veïns de Sant Cugat protesten per la notícia, però no per lo del preu car, sinó perquè no els hi diuen Sant Cu a les notícies, ara, com a ells els hi agrada. Per la seva part, també veïns de Castelldefels es manifesten en descampats amb capots oberts de cotxes i música molt alta per reivindicar el nom de Castefa. Què passa, nen?
I us ho dèiem aquest matí, 55 passatgers evacuats a l'R7 de Rodalies per una avaria entre Cerdanyola i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els passatgers varen ser traslladats en autobús als seus destins, excepte un, que no tenia lloc i que va ser transportat a la Sillita de la Reina pel senyor Oriol Martorí Gallissà, director general de Transports i Mobilitat, i per la Carmeta, la seva encantadora secretària.
I tenim nova tendència humana a la força, és la de deixar enrere la gespa als canvis a parcs i jardins forçats per la sequera.
Aquesta és la tendència que estan detectant els sociòlegs juntament amb un misteriós augment de les consultes a urgències de nens i nenes amb el cap obert i sagnant. No es descarta que hi pugui haver una misteriosa relació.
I encara en plana animalista, dramàtica, males notícies perquè un miler d'ocells moren de cop en xocar de nit contra... Difícil, xica. Miler d'ocells.
Un miler d'ocells, tot de cop, tots de cop allà. Mai millor dit. El president del... El president dels ocells, Tinto Álvarez de Verano, ha dit, megàfon en mà i en acabar l'enterro dels aus, que això no quedarà així, que Chicago ha de desaparèixer del mapa perquè és un perill públic, com ha quedat demostrat.
I atenció, el que està passant a París, troben massa de creps guardada a la clavellina.
És real,
però no ho trobes, això, tio. I atenció al que està passant a París, dèiem...
No vulguis saber.
Troben massa de creps guardada a la claveguera mentre la capital francesa admet un autèntic problema de salut pública.
L'Ajuntament diu que cal informar els potencials compradors, sovint turistes, i assegura que la policia local ha confiscat begudes i menjar. Per la seva part, Ferran Adrià no descarta una creació inspirada en tot plegat.
És un concepte,
ha declarat.
Un dia el tindrem aquí, Ferran Adrià. Eh?
Vinga.
Va, va. I fins aquí la informació general. Anem als de postres. I a aquesta hora parlem del rècord de Kip Tum o la lluita de l'ésser humà per baixar de les dues hores a la marató.
En declaracions al programa Estel Migdia d'aquesta casa, el conegut rècordman Joel Joan ha assegurat que no veu massa mèrit, que ella ha fet maratons de coses que vosotros no creeríais i no ve tanto revuelo.
I la Federació Espanyola allibera finalment la Minya Mal.
Sembla ser que el Barça no ha hagut de pagar cap rescat.
Cola de postres, anem cap a l'entrevista. Si recordeu, divendres us explicàvem en aquest mateix informatiu, però de divendres, és clar, que un home momificat i exposat durant 128 anys a Pennsylvania rebrà, Pennsylvania, diguem-ho bé, rebrà finalment sepultura. Conegut com a Stoneman Willie, va morir... Stoneman Willie, va morir el 1895 en una presó local i ha format part del folklore i la identitat populars de la ciutat durant generacions. Per conèixer una mica més sobre aquesta història, ja podem saludar a l'alcalde, el major de Pennsylvania. Ell és Jack Jacks... Ui, que difícil que és això. És Jack Jacksonson McJack, més conegut com a... Exacte, més conegut com a Robert. Robert, buenas tardes para mí, buenos días para usted.
Buenas noches para usted, buenas tardes para mí.
Y ahí son. Veo que habla castellano, tenemos mucha suerte últimamente con las conexiones internacionales, ¿eh?
No hablo castellano, vamos, nada, pero me está traduciendo una inteligencia artificial que traduce a tiempo real y imita mi voz, vamos, perfectísimamente, es una maravilla, es total.
Ah, pues mire, de eso que nos beneficiamos. Escuche, Robert, le llamamos por este hombre que han tenido momificado y expuesto 128 años, Stoneman Willie.
Ah, claro, el Willie.
Le llaman así, el Willie, con confianza.
Claro, el Willie, un tío estupendo, ¿eh? 128 años, ni un problema con él, ni una mala palabra.
A ver, claro que ni una mala palabra, estaba embalsamado.
Bueno, por lo que sea, pero es así, ¿no? Ni un mal gesto, ni nada. Estupendo todo con él y se sorprendería de las momias que tienen mal humor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, yo estoy en contacto con el alcalde del Cairo y la de problemas que tiene con las momias de los faraones, unos tiquismiquis los faraones. En cambio, Willy, el bueno de Willy, como la seda.
¿No? Ya, bueno. Pero oiga, ¿cómo es que lo han tenido 28 años expuesto?
Bueno, a ver, que la idea era para un par de días, ¿eh? Como han dicho, pero la cosa es que te vas liando, que lo vas dejando para mañana, por H o por B. Mm. Bueno, cuando nos hemos dado cuenta, pues 128 años que lo hemos tenido.
Claro, claro. Entiendo que sí que puede pasar esto, ¿eh? Pero ¿no les ha molestado el tema de tener un muerto expuesto tanto tiempo?
Molestar, no, en absoluto. Te puede molestar un trozo de jamón que se queda entre los dientes, por no salirme del punto del fiambre, ¿eh? Pero una propia expuesta... Eso es vida, hombre, eso es vida.
No sé si recuerda alguna anécdota con Willy, alguna que nos pueda explicar.
Muchísimas, pero yo recuerdo cuando no se sabía dónde quería ir de vacaciones, yo le dije que un sitio estupendo era justamente España, era Toledo. Yo le dije, Willy, Toledo, ¿lo pillas, Willy, Toledo?
Uf.
O para quedarme con él.
Uf. Sí, muy gracioso, muy, muy gracioso. Bueno, ¿ahora qué harán sin él?
Bueno, pues ahora abrimos un periodo de candidaturas para ver quién es la próxima momia de Pennsylvania. Y bueno, muchísima gente, ¿eh?
Dispuesta. ¿Sí?
Muchísima gente.
Claro, debe ser un honor. En fin, mayor de Pennsylvania, Jack Jacksonson McJack, más conocido como Robert. Y hoy nos ha hablado de esta momia que pronto sepultarán. Robert, muchas gracias, ¿eh?
¿Puedo saludar?
Sí, claro, sí, saludos.
Saludo a Javi Cantero, el hijo del Fari.
Ah, vale, estupendo. Buenos días para usted, buenas noches para mí, ¿eh?
Bueno,
o al revés, ya no sé.
Buen fin de semana para mí.
Buen todo, exacto. Que vaya muy bien, Robert, que vaya muy bien.
Adiós, un saludo.
Va, un minutet i nosaltres que ho deixem aquí. Ara sí, us deixem amb la informació per a si contrastada de l'Estel Migdia, la caravana, que ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí fins a les 2 de la tarda. Mentrestant, passeu un bon migdia i una bona tarda també en fabricació pròpia aquí a Ràdio Estel. Fins ara, adeu-siau.